Ràdio Estel.
Blau aplicable a qualsevol preu. Amb les conques de l'Ebre hi ha uns impactes sobre l'ecosistema del Delta, sobre la població que habitualment es beneficia d'aquesta aigua i sobre altres variables que, encara que les opinions no hagin estat unànimes, han desaconsellat un pla hidrològic global. I no és que els ciutadans de l'Aragó o del sud de Catalunya pensin que aquesta aigua és seva, sinó que el benefici que pretesament el govern espanyol vol donar no és autèntic. Hi ha alternatives a aquest repartiment de l'aigua, el del pla hidrològic i el que hi pugui dissenyar-se ara, com és el cas de les plantes dessalinitzadores que permeten aprofitar l'aigua del mar o els desviaments d'altres cabals que generen un impacte ecològic menor o inexistent. En tot això, com en qualsevol mesura política que afecta tota la societat i més ara en aquests temps de crisi, cal diàleg i esperit de consens. No és que ara vulguem dir al govern que aturi cops i que miri de tirar endavant o de fer-se enrere totalment, sinó que tingui l'habilitat de pensar en un repartiment de l'aigua per a tothom alhora que intenti també trobar solucions més equilibrades. És, com diem sempre, intentant fer-vos-ho pensar en aquest programa, una qüestió moral i, sobretot, de justícia. Passa un minut de les 8, comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 5 de juliol de 2013. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Campos, la Gemma Burgos i la Laura Lázaro a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. En aquest primer divendres de juliol comencem resumint, com cada dia, l'actualitat de les últimes hores. El Consell de l'Aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha donat llum verda al Pla de Conca del Riu. Aquesta iniciativa preveu ampliar els regadius de 450.000 hectàrees de les 966.000 actuals fins al 1.400.000 i destinar-hi 11.000 hectòmetres cúbics anuals a l'aigua d'aigua del riu. L'aprovació es va produir ahir sense consens, amb 72 vots a favor, 5 abstencions i els 9 vots en contra del govern català i dels representants del territori.
El text final no recull cap de les al·legacions que va presentar-hi l'administració catalana, ni tampoc respecte al cabal ecològic exigit per la normativa europea. Després de l'aprovació al Consell, aquest divendres, el Comitè d'Autoritats hi ha de donar el vistiplau al penúltim pas abans d'arribar al Consell de Ministres del Govern espanyol aquest mateix estiu.
A Catalunya, la Plataforma en Defensa de l'Ebre considera que l'aprovació d'aquest pla és una agressió sense precedents contra les Terres de l'Ebre.
La plataforma denuncia que el govern espanyol i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han dissenyat aquesta estructura de repartiment de l'aigua, prioritzant demandes de comunitats de regants i altres usuaris que no obeeixen a necessitats reals per deixar com a cabal ecològic pel tram final la xifra sobrant de totes aquestes provisions. A més, els antitransvasaments insisteixen que el pla de conca vulnera la directiva marc de l'aigua comunitària sense tenir en compte variables claus en l'establiment de cabals ecològics que garanteixin el bon estat ecològic dels rius.
Encara sobre aquesta qüestió, amb l'objectiu de recuperar l'esperit de lluita que hi va haver contra el Pla Hidrològic Nacional ara fa més de 10 anys, la Plataforma Catalana reclama el suport social i polític del territori i ha convocat ja per a divendres de la setmana vinent, per a d'aquí una setmana tot just, un acte obert a la Cambra de Comerç de Tortosa en què demana la participació de totes les formacions polítiques.
Abans d'aquest dia, el dimarts dia 9, la PDE acudirà al Parlament Europeu per denunciar davant la Comissió de Peticions el contingut d'aquest pla. La plataforma pronostica una lluita intensa durant els pròxims mesos d'estiu i de tardor.
Canviant de qüestió, s'ha constituït al Parlament de Catalunya ja la Comissió pel Dret a Decidir, que està encapçalada per la presidenta de la Cambra, Núria de Gispert. La presidència va aprovar amb 83 vots a favor, 27 en contra i 15 abstencions el text i amb polèmica. L'abstenció va ser del PSC i els vots a favor de Convergència, Esquerra, Iniciativa i la CUP.
En el ple ha blindat de Gispert en votar a favor de la possibilitat que un membre de la mesa del Parlament pogués presidir la comissió. Això ha implicat modificar l'escrit de creació de la comissió, un fet que li han criticat, per exemple, com dèiem, el PP, Ciutadans i el PSC, que han acusat la resta de grups de saltar-se al reglament del Parlament. Tot i que aquest reglament indica que els membres de la mesa no han de presidir comissions, els serveis jurídics de la cambra han considerat que en comissions especials i d'estudi hi ha un article que ho possibilita sempre que en quedi constància a l'acord de Constitució. I n'hi ha precedents, per exemple, com la Comissió d'Investigació de l'incendi d'Horta de Sant Joan. El Partit Popular i Ciutadans, els únics partits que no participen en aquesta comissió, rebutgen frontalment que aquesta comissió la presideixi la també presidenta del Parlament. Augmenten que de Gispert representa tots els diputats i que aquesta, per tant, no és una iniciativa unànime de la cambra. També s'ha mostrat crític, com dèiem, el PSC, que ho troba un error polític.
I hores abans de la comissió, de la Constitució, perdó, d'aquesta comissió, les joventuts de Convergència, Unió, Esquerra, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa i Esquerra Unida van sortir en defensa del dret a decidir amb la presentació pública d'un manifest conjunt signats per les joventuts de tots aquests partits.
El text reivindica que Catalunya pugui fer un referèndum vinculant. També s'han adherit a aquest manifest les joventuts dels partits creats per Ernest Maragall, que és Nova Esquerra Catalana.
Les 8 i 6 minuts, altres notícies de casa nostra. La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va acusar ahir el Ministeri de Sanitat del govern espanyol d'haver vulnerat les competències de la Generalitat amb el nou sistema d'informació de la dependència que planteja.
El Ministeri vol que les autonomies justifiquin en què gasten els diners que l'Estat aporta per les dependències i per això les comunitats estaran obligades a enviar cada mes un certificat a l'Estat on hi constin les altes, baixes, modificacions, revisions i trasllats. Tot i estar d'acord amb la màxima transparència i rigor, Munté ha advertit en la sectorial dels serveis socials i dependència que això només comportarà més burocràcia i també desconfiança cap a una tasca que majoritàriament finança la Generalitat.
Acord unànime al Parlament català per augmentar els diners per a beques menjador aquest estiu. La Cambra Catalana va aprovar ahir per unanimitat instar el govern a aprovar abans del dia 17 una partida econòmica extraordinària que garanteixi que els nens en situació de pobresa disposin aquest estiu de 3 àpats diaris, un cop han tancat els menjadors escolars per les vacances.
El Parlament també ha aprovat una moció d'iniciativa que també garanteix que el curs escolar que ve cap nen o nena es quedi sense beca menjador per limitacions pressupostàries. A més, també demanarà al govern que ampliï la xarxa de centres de distribució d'aliments i que converteixi la taula de distribució solidària en l'instrument que coordini les polítiques públiques per lluitar contra la fam i la malnutrició.
Els bombers de la Generalitat van localitzar ahir el cos sense vida d'una dona a Corçà, a la Noguera, després de rebre un avís que deia que una dona de 54 anys i de nacionalitat francesa no havia arribat a destí a l'hora prevista.
Aquesta dona hauria sortit a les 11 del matí del municipi de Pont de Muntanya, a l'Aragó, per fer una ruta del Congost de Montrevell fins a Cornellà, al terme municipal d'Àger. Després de rebre l'avís, un equip de bombers i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra van iniciar la seva recerca seguint aquest recorregut. Al cap d'unes hores van localitzar el cos sense vida d'una dona que anava indocumentada i que tenia, però, les mateixes característiques que la persona que estaven buscant.
I el cap del Servei Català de Trànsit a Girona, Narcís Clé, ha presentat la renúncia al seu càrrec, segons va explicar ahir el mateix conseller d'Interior, Ramon Espadaler, després que els Mossos l'enxampessin conduint a una velocitat de 160 km per hora per l'autopista AP7.
Clé tornava de Barcelona amb un cotxe del Servei Català del Trànsit, on havia assistit precisament a una reunió presidida pel conseller sobre un nou pla estratègic per millorar la seguretat en el trànsit i també per reduir els accidents, quan, com dèiem, els Mossos d'Esquadra l'han aturat perquè superava en 40 km per hora el límit permès en aquesta via. Clé, que ocupa un càrrec de funcionari, ha presentat una carta de renúncia al director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest primer divendres de juliol. En un comunicat sense precedents, el Banc Central Europeu ha anunciat que el preu del diner continuarà baix en el futur i fins i tot ha obert la porta al fet que quedi, o a la possibilitat que quedi, per sota del 0,5% actual.
El president de l'organisme, Mario Draghi, va afirmar que espera que els principals tipus d'interès es mantinguin en els nivells actuals o fins i tot per sota durant un llarg període de temps. Draghi també va negar que aquest canvi de política vingui marcada per la decisió d'altres bancs centrals. El president del BCE ha revelat que el Consell de Govern d'ahir dijous ja es va debatre àmpliament sobre la possibilitat de baixar els tipus, però que finalment es va acordar mantenir-los en el mínim històric del 0,5% per unanimitat. Tot i que Draghi ha refusat precisament quant de temps precisar quant de temps es mantindrà la política de tipus baixos, la decisió de revelar l'estratègia de futur ha catapultat les borses europees. L'IBEX 35, el selectiu de la borsa espanyola, va pujar un 3,7%.
La Casa del Rei assegura que Joan Carles I no té comptes bancaris a l'estranger i que l'herència que el monarca espanyol va rebre del seu pare Joan de Borbó va servir per pagar deutes dels comptes de Barcelona.
La Casa del Rei ha publicat un comunicat en què desmenteix les informacions publicades ahir al diari El Mundo, que xifraven en més de 2 milions d'euros els diners que el rei tenia en tres comptes a Suïssa i els 1.000 milions de pessetes, uns 6 milions d'euros de l'herència que hauria rebut ara fa 20 anys del seu pare. La sarsuela ha deixat clar que actualment el monarca espanyol no té cap compte a Suïssa i que els 2 milions de francs suïssos que va rebre Joan Carles de Borbó es van liquidar l'any 95, dos anys després de la mort del seu pare.
I ens traslladem a la Comunitat Valenciana perquè la policia ha detingut quatre persones a Elx per la compravenda d'un nadó acabat de néixer.
Els detinguts acusats d'un presumpte delicte d'alteració de la paternitat són la mare biològica, també el matrimoni que el va comprar i l'advocat que els va assessorar, que va cobrar 1.200 euros per la intermediació. La mare del nadó era coneguda del matrimoni, tenia problemes amb l'alcohol i li havien retirat la custòdia dels altres 5 fills que té. La parella va aprofitar el seu embaràs per negociar, per pagar-li petites compensacions econòmiques a canvi d'aquest nadó. Un cop va néixer, la dona del matrimoni va dir que era la seva mare biològica, al·legant que l'havia tingut en una relació extramatrimonial. La Generalitat Valenciana ha assumit la tutela d'aquest infant, que es troba ara mateix en un centre de protecció de menors.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Després del cop d'estat que ha apartat de la presidència d'Egipte Mohamed Mursi, l'exèrcit ha començat una ofensiva en les últimes hores contra els Germans Musulmans, el partit del govern i alhora moviment islamista del qual va sortir Mursi.
La fiscalia egípcia ha ordenat de moment la detenció del guia suprem dels Germans Musulmans i el seu número 2, el líder Mohamed Badi, ha quedat detingut ahir a la tarda al nord-oest del país, acusat d'instigar l'assassinat de manifestants pacífics contraris a Mursi, segons fonts de les forces de seguretat. L'exèrcit d'Egipte ha dictat ordres també d'arrest contra 300 membres dels Germans Musulmans més. Aquestes ordres d'arrest s'han dictat després de consumar-se l'aixecament militar. Els Germans Musulmans han reaccionat a aquestes detencions denunciant la instauració d'un estat policial al país i han fet una crida a manifestar-se massivament i de forma pacífica, això sí, avui divendres contra aquest cop d'estat militar. D'altra banda, Mursi és oficialment emperador desconegut. Una font dels Germans Musulmans ha dit que ha estat separat de l'equip presidencial i traslladat al Ministeri de Defensa. D'altres fonts, però, afirmen que està en arrest domiciliari. Tot això, el mateix dia, que assumir la presidència interina del país al cap del Tribunal Constitucional, Adli Mansur, que haurà de convocar i supervisar les pròximes eleccions presidencials.
A Sud-àfrica, la presidència del país ha negat en un comunicat que Nelson Mandela estigui en estat vegetatiu.
En un comunicat en què cita els metges que tenen Mandela, la presidència assegura que està crític però estable i desmenteix, per tant, la informació difosa a partir d'un document judicial de la família de l'expresident. El document militar recollia que els facultatius havien aconsellat desconnectar Mandela de les màquines que el mantenen viu. El text indicava que Mandela està en un estat vegetatiu permanent. El president sud-africà, Jacob Zuma, de la seva banda, ja havia afirmat ahir dijous que l'estat de Mandela continua sent crític però estable després de 4 setmanes ingressat.
Continua la polèmica a Amèrica del Sud per l'avió del president bolivià Evo Morales. Els presidents dels 6 països membres de la UNASUR han exigit a Espanya, França, Itàlia i Portugal que demanin disculpes públiques per haver denegat, segons diuen, el trànsit aeri de l'avió oficial de Morales dimarts passat.
En una reunió d'emergència a la ciutat boliviana de Cochabamba per examinar la crisi oberta amb Europa arran d'aquest incident, els caps d'estat d'Argentina, Bolívia, Ecuador, Surinam, Uruguai i Veneçuela han aprovat una declaració en què també reclamen a aquests governs que expliquin la seva decisió. El govern de Bolívia ha denunciat que la decisió de negar el trànsit a l'avió presidencial es deu a la sospita que viatgés a bord l'ex tècnic de la CIA Edward Snowden, reclamant pels Estats Units i culpen també, en últim terme, aquest país de tot el que ha passat.
I Scotland Yard ha presentat els avenços de la seva pròpia investigació sobre la desaparició de la nena britànica Madeleine McCann, ara fa 7 anys, i creu que hi ha una possibilitat que estigui viva.
La nena desapareguda el maig del 2007 a l'habitació on dormia amb els seus dos germans en un complex turístic de l'Algarve, a hores d'ara tindria 10 anys. Un detectiu de la Policia Metropolitana de Londres ha explicat que aquesta revisió del cas ha portat una nova manera de pensar amb noves teories, noves proves i nous testimonis. En la desaparició de Madeleine havia estat tancat, aquesta desaparició, aquest cas, havia estat tancat per la policia portuguesa l'any 2008, però Scotland Yard havia començat a revisar-lo la primavera del 2011 després que el primer ministre britànic David Cameron acceptés una petició dels pares de la nena per reobrir-lo. La policia ha informat que estan interessats a contactar amb 38 persones relacionades amb aquest cas, 12 de les quals són britàniques.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou en esports, un nom propi, el de Thiago Silva, que diu que jugar al Barça seria un somni, però que ara és feliç al Paris Saint-Germain. Ho ha explicat en una entrevista concedida a Globo Sporte.
És un secret a veus que Thiago Silva és el central desitjat pel Barça per reforçar l'equip. Segons ha transcendit, el club català prepara una oferta inicial de 32 milions d'euros. D'altra banda, el germà de Thiago Silva, Rafinha, que aquesta última temporada ha jugat amb el filial blaugrana, ha signat la seva renovació amb el Barça fins al 2016 i ha admès que contempla l'opció d'anar-se'n cedit. El petit dels Alcàntara, de 20 anys, ha assegurat estar molt content per seguir vinculat al club. El davanter podria ara recalar en els pròxims dies en el Celta de Vigo, club entrenat per l'exbarcelonista Luis Enrique.
Ja estan configurats els grups de l'Eurolliga de Bàsquet 2013-2014, després que ahir al migdia es va fer a Barcelona el sorteig de la fase inicial. Aquest any la competició disputarà la Final Four a Milà.
El Barça compartirà grup amb el CSKA, el Fenerbahçe, el Budilemnik Kiev, el Partizan i el Nanterre. El format de la competició serà el mateix de la temporada passada. Els 24 equips participants, incloent-hi també el guanyador de la fase de classificació per aconseguir l'última plaça del torneig, es dividiran en 4 grups. Els dos últims classificats de cada grup quedaran eliminats de la competició i la resta jugaran al top 16. Els 16 supervivents es dividiran en 2 grups i els 8 millors equips es jugaran la classificació per la Final Four a les eliminatòries.
El Madrid quedarà en el grup B amb l'Anadolu Efes de Turquia, amb els Alguiris de Lituània, amb el Brose Basket Bamberg d'Alemanya, amb l'Emporio Armani d'Itàlia i amb l'Estrasburg. I encara sobre bàsquet, el Guipúscoa tornarà a ser equip de l'ACB la propera temporada per 5è any consecutiu.
Doncs sí, tot i haver perdut la categoria, el club de Sant Sebastià es beneficiarà del fet que el Burgos i l'Alacant no han pogut finalment abonar les quantitats necessàries per la competició, malgrat haver aconseguit a la pista l'opció d'ascendir. L'altra plaça vacant és, en teoria, pel Manresa, que encara es troba en plena tramitació i no se sap si pujarà amb els guipuscoans.
Parlem ara de Fórmula 1, reunió extraordinària ahir dels pilots a Nürburgring, a Alemanya, on es disputa el gran premi que toca aquest cap de setmana. Sobre la taula, atenció a les perilloses explosions de pneumàtics a Silverstone, cosa que podria provocar un boicot i una plantada i no, que no es corregués, que no es disputés aquest gran premi de Fórmula 1. Els pilots confien, però, en els canvis que Pirelli ja ha fet per aquest cap de setmana, concretament en la construcció dels pneumàtics del darrere dels vehicles. I encara un apunt de ciclisme. André Greipel, del Lotto Belisol, ha guanyat la 6a etapa del Tour de França, 176 quilòmetres ahir entre Aix-en-Provence i Montpellier. De la seva banda, es va produir una caiguda sense conseqüències del Purito Rodríguez en una etapa sense massa història.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir es va saber que el Papa Francesc va convidar a sopar al Vaticà dilluns 200 pobres, 200 captaires, que van ser rebuts i atesos en el seu nom pel president de l'organisme que governa l'estat de la ciutat del Vaticà, el cardenal Giuseppe Bertello. L'autoritat vaticana va acompanyar durant tota la nit els convidats, amb els quals va poder intercanviar paraules, impressions i vivències personals. Aquesta vetllada va tenir lloc a la plaça situada dins dels jardins davant de la rèplica de la gruta de la Mare de Déu de Lourdes, al Vaticà, com dèiem. Després de la salutació, l'autoritat vaticana va convidar els comensals a resar i, segons l'Osservatore Romano, diari oficiós de la Santa Seu, la resposta va ser tot un èxit. També va afegir que l'organització del sopar va ser perfecta. Al final de la nit, el president Torlonia es va dirigir als convidats i els hi va donar les gràcies per haver acceptat la invitació per part del Papa Francesc. Abans d'acabar aquest sopar, els voluntaris van lliurar els hostes productes de pastisseria, fruita fresca i també un rosari. I encara sobre el Papa, us expliquem que Francesc va rebre ahir el governador de la província de Buenos Aires, Daniel Lescioli, i la seva dona. En un ambient molt familiar, el Sant Pare va conversar amb el polític, esportista i empresari i el va animar a fomentar la promoció social i les oportunitats per ajudar la gent a sortir de la pobresa. La conversa va tenir lloc en una petita sala situada a la planta baixa de la residència pontifícia de Santa Marta i va durar uns 50 minuts, durant els quals van tractar molts temes. Scioli va mencionar diversos projectes que estava realitzant a través d'una fundació privada a favor dels joves i va declarar que considera que el Papa està fent història. El governador de Buenos Aires també va dir que Francesc va confirmar-li que visitaria l'Argentina l'any 2015. I encara un últim apunt, la localitat valenciana d'Oliva acollirà des d'avui fins diumenge una nova edició del Multifestival David, de música i art cristiana. En aquest multifestival participaran centenars de joves, majoritàriament catòlics, però també d'altres confessions cristianes i no cristianes. En el festival es presentaran musicals, espectacles de dansa i exposicions artístiques. Els responsables han explicat que un dels objectius del David és que els joves es reuneixin per celebrar i viure la fe en Crist i han indicat que la presència de joves d'altres confessions i religions permetrà donar espai al diàleg interreligiós i ecumènic. Serà, com dèiem, a Oliva, València, d'avui a diumenge. Més informació en el web www.multifestivaldavid.org. Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico En caiguda lliure refereix a un sondeig que detecta que hi ha un 40% d'espanyols indecisos a l'hora de votar i que el PP baixa dels 186 escons actuals al Congrés a 110-112. El PSOE mantindria la seva representació o baixaria una mica. La Vanguardia, els islamistes convoquen un divendres de rebuig a Egipte. El Punt Avui, exportació rècord. El Banc Central Europeu promet diner encara més barat i durant més temps. Diari Ara, França també espia massivament sobre els serveis d'informació. El País, l'exèrcit egipci, colpeja el nucli de la resistència dels islamistes. I, finalment, El Mundo, l'exèrcit bloqueja la seva resposta islamista traient el cap a la seva cúpula. Diari ABC, Valderas va pagar pel pis 5 milions de pessetes quan la Caixa n'exigia 8 al propietari. És una investigació d'aquest diari sobre desnonaments. I, finalment, La Razón, esperança de vida 2 mesos, diu el titular principal. Fet aquest resum, de seguida la tertúlia d'actualitat que avui compartirem amb Xavier Puigdollers, Ignasi Ferreres i Josep Sabater, i després, uns minuts abans de les 9, entrevistarem el padre Ángel, el sacerdot asturià Ángel García, president i fundador de l'ONG Mensajeros de la Paz. Ens explicarà una colpidora iniciativa. Vol convertir els restaurants del Congrés, el Senat i els Parlaments autonòmics en menjadors socials a l'estiu.
Ràdio Estel. Del camp a taula. El món de l'agricultura cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel, amb Isidre Font. Aquesta setmana parlem amb el vicepresident del Banc dels Aliments, Jordi Peix, per parlar de la important tasca de l'entitat contra el malbaratiment dels aliments, la fam i la pobresa. Del camp a taula. El món de la terra cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Música. Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i al Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'aturades en aquesta xarxa viària, en principi habituals, per exemple, de les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona. Destaquem l'autopista del Garraf, molt lenta, aturades intermitents, Viladecans, Sant Boi. També hi ha aturades al cinturó del litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, o a la B23, trams de retencions a Sant Feliu, a Sant Joan d'Espí, baixant cap a la Diagonal. Són zones carregades habituals, com us dèiem. També parlem de trams aturades habituals, tant la Ronda de Dalt com la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, però sense incidències, sense accidents o variats que ens compliquin el trànsit. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, ara mateix no hi ha cap incidència, cap alteració al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I recordeu que diumenge, al llarg del matí migdia, la desfilada de banderes que convoca la Barcelona Harley Days provocarà restriccions i desviaments en les línies d'autobusos de Barcelona. Per aquest motiu, Transports Metropolitans de Barcelona recomana que feu servir el metro. Com deia, aquesta afectació serà per diumenge. De moment, normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Es preveu que avui domini l'estabilitat i també la calor. Sembla que arriba un període d'altes temperatures, calor de debò, doncs, en aquest estiu que s'ha fet esperar tant. Avui ha començat el dia assolellat, a diferència dels últims dies, i no es preveuen molts núvols en les properes hores arreu del país.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
minut i seran 9:15. Avui a la tertúlia d'actualitat ens acompanya de moment Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
També esperem la presència, d'aquí uns moments ja serà una realitat, de Xavier Puigdollers, que és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat. I des de Tarragona, ara ja el podem saludar, també ens acompanya el periodista col·laborador de l'Arquebisbat de Tarragona, Josep Sabater. Bon dia, senyor Sabater.
Hola, molt bon dia.
Bé, tenim una notícia que ens fa retrocedir en el record a 10-12 anys enrere, que és la iniciativa sobre la qual ja sembla que treballa el govern espanyol d'un nou pla hidrològic o almenys d'un pla de conca que preveu treure unes quantitats importants o significatives d'aigua de l'Ebre. Això ja ha provocat les primeres reaccions de la plataforma en defensa de l'Ebre i suposem que també els partits polítics, que no són la majoria absoluta del PP a Madrid, diran la seva, suposem que en to crític. Vostès què pensen que es pot fer amb l'aigua? Perquè, clar, tornem a tenir el problema del repartiment de l'aigua aquí sobre la taula.
Potser el company tarragoní la millor...
Digui, més... senyor Sabater, vostè com recorda, no?, tota la història del pla hidrològic.
Sí, efectivament, hi vaig viure de primera mà. Sí. O sigui, va ser un rebuig total al pla hidrològic, aleshores les Terres de l'Ebre estan... Ja fa un temps, unes setmanes o uns mesos, que tenien el temor de que això podria arribar a passar. I estàvem bellugant-se i la plataforma de l'Ebre doncs també estava denunciant aquests possibles intents, o ja gairebé segurs intents, de tornar a reprendre el pla hidrològic. Va ser una lluita molt dura, molt aferrissada, per evitar que l'aigua de l'Ebre marxés cap a les terres de Castelló i València. Ja hi va haver oposició quan es va fer el trasbassament de Tarragona, el denominat mini-trasbassament, però la penúria d'aigua a Tarragona era molt agosarada, molt terrible, i bé, es va aconseguir doncs limitar els cabals que havien de portar fins a Tarragona. Després es va parlar també de portar aigua de l'Ebre a Barcelona, però això es va aturar. Aleshores, si ara torna a plantejar-se el projecte, el pla hidrològic aquest, doncs, evidentment, l'oposició serà molt aferrissada a les Terres de l'Ebre i també de Tarragona.
Senyor Ferreres.
Sí, miri, jo aquest tema no en soc gens expert i puc parlar només dels records que ara fa referència, diguem-ne, al company Sabater, del que va ser el seu moment, l'enrenou que va portar tot el pla en aquell moment que va aprovar el govern, si no recordo malament, del PP, però vull dir, em sembla que també hi van jugar el PSOE.
Amb el mateix ministre, per cert, Miguel Arias Cañete.
Per això. L'enrenou que va portar la reivindicació de que hi havia un pla, que darrere hi havia la intenció de trasbassar, diguem-ne, aigua a la costa de Llevant, per entendre'ns, cap a Castelló i València, i l'oposició aferrissada que hi va haver per part de les Terres de l'Ebre. Jo no sé fins quin punt, diguem-ne, és la norma que ha de prevaldre, per entendre'ns. Parlo des del punt de vista de la norma, en altres coses el sentiment. Si les indicacions de la Unió Europea o les indicacions o l'aprovació que faci el govern, diguem-ne, de l'Estat, en tot cas perquè són conques, són competència de l'Estat, perquè són conques estatals, per entendre'ns. Clar, aquí hi ha una certa contradicció de norma. I, per tant, diguem-ne, dona la impressió que és una reproducció del mateix problema. En aquell moment, jo semblava que aquest tema podia quedar, diguem-ne, esmortuït, doncs perquè aquells anys s'estava vivint el boom immobiliari i la costa llevantina, de les diferents províncies valencianes, per entendre'ns, doncs estava molt condicionada, o sigui, tenia molta necessitat d'aigua, però perquè s'estaven fent una quantitat de promocions immobiliàries, diguem-ne, que teòricament es feien en terrenys totalment erms o sense aigua, que, vull dir, per tant, era per alimentar, en cert modo, un fenomen immobiliari, d'una bombolla immobiliària, sí. I no tant, diguem-ne, el que podria ser la solidaritat entre els pobles de la boca d'aigua, l'aigua de boca. I per tant, diguem-ne, clar, si jo semblava que, diguem-ne, havent-se punxat la bombolla immobiliària, doncs que aquesta necessitat, ho dic entre cometes, que hi havia llavors de subministrar aigua amb totes aquestes grans macrourbanitzacions ja no hi fos. Bé, no ho sé, diguem-ne, Aquí hi ha d'haver una coherència, almenys, entre les normes de la Unió Europea i entre les normes de l'Estat, per entendre's. I si no, diguem-ne, anem malament, perquè o la Unió Europea, diguem-ne, no són indicacions que després aquí els Estats no segueixen, o la Unió Europea ha de modificar les seves instruccions.
Sí, però aquí hi ha un problema bàsic, perquè les Terres de l'Ebre no suposen el travessament de les aigües cap al sud, perquè sí. S'hi oposen perquè hi ha un perill, un fet de regressió dels cabals del riu. És a dir, està avançant la salinització del delta de l'Ebre. Com el cabal de l'Ebre no és constant, no és permanent, quan hi ha una gran riuada, evidentment, hi ha molta aigua, però en períodes d'estiatge, aleshores l'aigua del mar va penetrant a les Terres de l'Ebre, va penetrant al delta, i això, clar, provoca la salinització del delta on hi ha precisament el cultiu de l'arròs. Aleshores, aquest és el punt de partença d'aquesta lluita contra el pla hidrològic de l'Ebre.
També ens han arribat veus, precisament d'oients de Tarragona, en el sentit que en algunes èpoques han arribat a veure aigua semisalada a les aixetes de les cases.
Sí, bé, el cas és el tema de la salinització. Aleshores, clar, a Tarragona el tema és diferent. A Tarragona, la portada de l'aigua de l'Ebre va resoldre el problema de la salinització de l'aigua, dels pous. Ja no donava més de sí. Aleshores, va fer que la primera experiència, que va ser fruit del conseller Vilalta. El conseller Vilalta va ser el factor on va fer possible, amb l'oposició de la gent de l'Ebre, portar l'aigua a Tarragona. L'aigua a Tarragona no teníem aigua i era gairebé salada, era aigua de pou salinitzat. Aleshores, es va portar l'aigua cap aquí amb condicions i control estricte. Ara, la portada massiva d'aigua de l'Ebre cap al sud és on s'agreix encara més aquest procés de salinització del delta, que mica a mica l'aigua del mar va avançant cap al delta. I si hi ha una aportació del riu cap a baix, cap al mar, aleshores els arrossers del delta de l'Ebre tenen el greu perill.
S'incorpora ara Xavier Puigdollers, que és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector general d'Afers Religiosos. Bon dia, senyor Puigdollers.
Bon dia. Disculpeu aquest petit incident.
No passa res, perquè sabíem que vostè era a l'hora. El que passa és que a vegades el tema dels aparcaments juga a les passades. Disculpi vostè.
La vida és complicada fins a jo en allò més senzill, de vegades.
I tant que sí. Bé, amb el tema de l'aigua també la vida és complicada. Com ho veu vostè, aquesta notícia? Com la valora? Perquè tenim una mena de resurrecció del pla hidrològic. No sabem què passarà.
Sí, segurament repetim els mateixos errors, els mateixos camins. No? És un debat que ja va tenir fa 10 o 15 anys, em sembla.
10-12, sí.
10-12, no? Que va fer que al final va haver un resultat i ara tornem a ser-hi. No? Uh-huh. Per tant, estem en lo de sempre. Els tècnics què pensen? On estan? A on miren? No? Quin és el país que volem? El del nord, el del sud, el de l'est o el de l'oest? Perquè si hi ha un pla determinat que està beneficiant a unes terres i en canvi sembla que perjudiquen unes altres, quina és la prioritat dels que manen, que organitzen, que estructuren? No? Uh-huh. És a dir, som suficientment solidaris, conscients en les persones i en la natura, en la realitat del país? Aquestes les preguntes permanentment sembla que tenim en aquest estat nostre.
Potser hi ha un principi moral on tots coincidim, l'aigua és un bé de tots, l'aigua no és ni dels veïns de Tortosa, ni dels de l'Aragó, ni dels de València, és de tots. Però, clar, aquí, a l'hora de dur a terme determinades iniciatives polítiques sobre l'aigua, és complicat ser justos. Com podem ser justos? I com podem preservar també el nostre medi ambient?
Sí, l'eslògan aquest de l'aigua és de tots, doncs en principi queda bé, per entendre'ns. Però és fet evident que aquells que van passar l'aigua per les seves terres, aquests el consideren més de tots que d'altres, que ho tenen al millor a milers de quilòmetres, o a centenars de quilòmetres de distància, i que no han vist mai passar el riu. Per tant, s'ha de trobar un cert equilibri. Jo crec que
també són legítimes les protestes de les Terres de l'Ebre, evidentment, i de l'Aragó.
Inclús és tradicional, ja no amb el tema de l'Ebre, sinó, diguem, històricament sempre s'han produït les lluites per l'aigua. Fins i tot ha sigut detonant de guerres o d'enfrontaments, etcètera, de la propietat de l'aigua, perquè l'aigua era vital per la vida i tot això. Per tant, jo crec que en tot cas s'hauria d'avançar, aprofundir la legalitat, de dir, escolti, si hi ha aquí una determinació d'un cabal ecològic i s'ha de respectar, doncs s'ha de respectar. Diguem-ne, jo no soc tècnic com per poder judicar, diguem-ne, si aquest és un element, diguem-ne, determinant, però si és determinant, si està dit que aquell riu no pot tenir menys d'un determinat cabal constant, per entendre'ns, per evitar la salinització, que deia el company Sabater, doncs està clar, s'ha de respectar. I en tot cas, diguem-ne, el que puguin ser excedents, que sigui trasbassat, per entendre'ns. Jo recordo perfectament el cacau que hi va haver, ho dic així, quan es va fer el mini trasbassament, si no recordo malament, a Tarragona, que ara feia referència al company Sabater, diguem-ne, i per portar, jo a més no sabia, en aquest moment no tenia present, de que fos per portar aigua, diguem-ne, salina o procedent, diguem-ne, almenys de pous, per entendre'ns això. Però vaja, el que és evident és que em dona la impressió a mi, des de la distància, i per tant, diguem-ne, amb respecte tant a la gent de la Terra de l'Ebre, les Terres de l'Ebre, com als tarragonins, és que allò va ser una bona actuació, en el sentit que va assegurar aigua, diguem-ne, de boca, diguem-ne, als tarragonins, diguem-ne, que són una població molt important.
Senyor Sabater, encara sobre aquest tema?
Sí, no, simplement és això, que sí, l'aigua de l'Ebre va salvar la població de Tarragona. Tarragona i pobles de l'entorn, o sigui, no solament Tarragona, i evidentment també la indústria química estava ofegada per la manca d'aigua, no podia subsistir la indústria química sense acabar les subministres d'aigua. Aleshores, entre la indústria química i la població tarragonina, i també els pagesos, evidentment, era una massa molt compacta de població que necessitava aigua, però d'una manera urgent. Aleshores, la solució va venir de l'Ebre, amb el control necessari i convenient, que és el que s'està fent actualment, i s'ha sortit d'un problema. Ara l'altre problema és conservar i preservar el delta de l'Ebre per evitar la salinització.
Sí, i quan es parli d'alternatives, perquè en aquest debat potser serà bo que els qui més suposen, més enllà de cada territori, potser pensin en possibles alternatives. S'havia parlat del Roine fa anys, si recorden vostès.
Sí, recordo perfectament, a més, diguem-ne, qui per raons familiars s'atravessa de tant en quant de visita a la família, s'atravessa de tant en quant el Roine, doncs sap que és un riu molt cabalós, i, diguem-ne, llavors veus que hi ha quantitat d'aigua, diguem-ne, que és potable, és a dir, està en molt bones condicions, perquè els salps són allà mateix, i té el desglàs de la neu alpina, doncs, i s'aboca al mar pràcticament, diguem-ne, i sense aprofitament quasi, diguem-ne. I, per tant, hauria estat una bona solució. Però, en aquest cas, que semblava que era una bona solució, perquè, diguem-ne, no era un trasbassament, diguem-ne, d'un riu interior, diguem-ne, dins de la península Ibèrica, en aquest cas de l'Ebre, sinó que venia d'un altre,
diguem-ne,
estat de França, que tenen uns excedents, diguem-ne, que no sembla que no hi havia cap problema, que el que tenien de trasbassar era un tant per cent mínim del cabal aquest, i això s'hauria solucionat. Ara bé, aquí vam topar, per una banda, es parlo de memòria, amb el sentit, diguem-ne, xulesc del senyor Aznar, que va considerar que això de dependre de l'aigua d'un altre estat era, diguem-ne, inassumible, diguem-ne. Quan semblava, per la informació que recordo d'aquells temps, és que els pagesos, per entendre'ns, francesos, o els propietaris de l'aigua aquella, podien ser els equivalents dels de l'Ebre, però d'allà, de la zona del Roine, estaven disposats mitjançant la corresponent contraprestació econòmica, però hi havia una disposició a cedir aigua perquè haurien tret un benefici econòmic, etc., doncs que, si no, es perdia, se'n va al mar.
I si se'n recorden vostès, el tema del Roine també es va ressuscitar l'any 2008, quan va haver-hi aquella sequera, ara fa 5 anys, una sequera que ens va fer pensar d'on traiem l'aigua, estem amb dificultats, no?, de reserves.
Vol dir que aquest és un tema pendent.
I tant.
Que mentre es plou ningú hi pensa, però quan deixa de ploure tots surtin corrents, no?
Potser en aquest moment hi ha una mena d'oportunisme polític, ara que no hi ha sequera, de ressuscitar aquest pla de conca de l'Ebre.
Bé, segurament són moments els millors, o sigui, diguem-ne, per tocar d'aquests temes, quan en aquell moment, diguem-ne, no hi ha la sequera i no hi ha la sensació de manca d'aigua. Però està clar, jo crec que, jo personalment sempre he cregut que la solució ideal era el Roine, i diguem-ne, home, si hi ha una mica d'Unió Europea, diguem-ne, escolti, i la part dels francesos, dit així, estaven disposats a cedir-ho, la companyia propietària estaven disposats a cedir-ho, doncs com aquell que té una una mina del que sigui, està disposat a exportar un producte que té. Doncs, a la curta o a la llarga s'haurà de tornar a plantejar.
Senyor Sabater i senyor Puigdollers.
Doncs, que les Terres de l'Ebre estan amatents amb el tema aquest i no el deixen encara que hi hagi sequera o no hi hagi. Estan sempre amb l'ull obert pendents de que pugui sortir de qualsevol manera algun trasbassament cap a Castelló, sí, a través del canal del riu Sènia i el canal del Gerta.
Potser també hi ha una possibilitat d'apretar més, en un altre sentit, una part de les terres catalanes, no? Vull dir, perquè l'aigua se'n vagi cap a un altre lloc i, per tant, continuem aquí plantejant problemes. No? Ha ressuscitat l'esperit d'Aznar, tornem amb el mateix govern en aquest moment, el que planteja la revisió d'aquest pla.
És a dir, en un moment en què hi ha moltes friccions i moltes tensions, no?, entre el govern català i el govern espanyol, per temes econòmics, no?
per
diners
motius,
pendents, per exemple.
Per molts motius, i mai és també posar-hi un de més sobre la taula, no? I així embolica que va fort.
A la tertúlia d'avui ens acompanyen l'exdirector d'Afers Religiosos Xavier Puigdollers, l'exconseller Ignasi Ferreres i el periodista Josep Sabater. Parlem d'Egipte. És important, ens sembla, parlar avui d'Egipte perquè viu un moment important, un moment d'interrogants forts, perquè de moment el que hi ha és un govern controlat pels militars. S'ha fet fora Mohamed Mursi, un president elegit democràticament, i hi ha moltes tensions.
Sí, aquest tema d'Egipte, el que està succeint o el que ha succeït allà i el que està succeint, ens posa en una òptica occidental democràtica, per entendre'ns, en contradicció. Per una banda, hi ha una certa reticència a utilitzar el cop d'estat. Dit fredament, la paraula cop d'estat, analitzat fredament, i també amb aquesta òptica a distància dins d'un marc democràtic, doncs jo crec que s'ha produït un cert cop d'estat. Una altra cosa és fins quin punt, diguem-ne, aquest cop d'estat pot estar, diguem-ne, justificat o dit entre cometes o no, diguem-ne, perquè està clar, a Egipte hi va haver el procés que hi va haver, diguem-ne, hi va haver la revolució que va llançar fora el dictador Mubarak després de no sé quantíssims dècades des del poder absolut, pràcticament, i llavors, està clar, ve aquesta, cau el dictador, i llavors fan unes eleccions, i aquests, els germans musulmans, que eren amb el seu líder Mursi al davant, doncs guanyen les eleccions. La veritat és que les eleccions es van guanyar amb un tant per cent, diguem-ne, relativament baix. El que passa és que està clar, l'oposició democràtica, perquè es havia constituït a correcuita, doncs va anar molt, molt dividida, per entendre's. Jo suposo que quan hi hagi ara les noves eleccions, l'oposició, el conjunt de partits de l'oposició democràtica, doncs facin pinya, i llavors tots ells sumats segurament, molt possiblement, superaran els germans musulmans. Ara està bé. Hi ha una certa contradicció, això posa en contradicció, entre el sentit democràtic de dir un govern, diguem-ne, elegit democràticament, però que i el sentit de veure fins quin punt és legítim, doncs, descavalcar un govern, doncs, que estava derivant cap a una dictadura, per entendre'ns. I llavors, fins quin punt això es pot entendre com un mal menor. Ja dic, la contradicció està aquí. Per això, diguem-ne, la majoria dels estats, bueno, alguns dels estats, per exemple, els Estats Units, s'han ben guardat d'utilitzar la paraula cop d'estat.
I no, i han evitat censurar el que està passant a l'espera.
Sí, i la mateixa Unió Europea, doncs, diu, tampoc utilitza l'expressió, no li acaba d'agradar la cosa, però diu, bueno, esperem que hi hagi eleccions normalitzades quan més aviat millor.
Clar, això és important.
O sigui, perquè passem el tema més ràpidament possible perquè és una situació, diguem-ne, incòmoda.
Clar, si no hi hagués eleccions sí que aniríem enrere, evidentment, aniríem cap a una dictadura.
Sí, la pregunta és que siguin eleccions i que siguin el resultat que va bé. Clar, pot haver eleccions i pot repetir-se el mateix resultat d'ara o radicalitzar-se en un altre sentit.
O que encara guanyin més clarament els germans musulmans.
Exactament, no? Per tant, aquí se'ns planteja el fet de dir allò de la primavera àrab cap a on evoluciona. Va començar fa un temps i amb grans esperances, com a mínim, a Occident, de canvis que devia ser. Es van anar produint en diversos països. Tenim Síria, que ha quedat allà parada, estroncada, i no hi ha solució, i cada cop és més complicat la solució final, i ja veurem cap a on evoluciona. Des del punt de vista, quan parlem de democràcia, és difícil traslladar el sistema democràtic en uns països que tradicionalment no l'han tinguda, per tant, això no s'improvisa, és una qüestió d'educació, de temps i d'anar fent, no? La influència de l'islam en la vida política i en la vida civil. Des d'Europa el debat es veu clar i la resposta també, però des de les societats que ho han estat i que ho han d'anar evolucionant, també ha d'evolucionar en molts sentits. No? El paper de l'exèrcit, no? Continua havent-hi un garant de... i el guardant d'Occident i de tot això, són frases que de vegades ens poden venir a la memòria, no? I aleshores, i ho veiem en altres països també, si l'exèrcit assoma, diu que farà que totes aquestes repeticions d'esquemes ens aboquen a dir a veure què passarà, perquè a més la influència d'Egipte en tota la zona és evident, per tant pot haver-hi efecte dominó. També depèn de com es resolgui d'una forma o altra.
Hi ha un debat també sobre la laïcitat, això no és cap broma. Els germans musulmans havien tingut una deriva confessionalista, per entendre'ns.
Sí, és el debat, per mi, principal.
Està entre d'altres.
Entre d'altres, sí. Però aquest influeix molt en altres països, en altres polítiques. A Turquia també torna a sortir aquest debat, etcètera, etcètera. No?
Sí, jo anava, diguem-ne, a fer referència amb aquest tema. Segons com acabi aquest procés, diguem-ne, de descavalcament del senyor Mursi i, diguem-ne, el procés d'unes noves eleccions, això possiblement pot tenir impacte, per exemple, a Turquia. Pot ser un procés de caire semblant. La meva impressió és que el president Mursi o els germans musulmans, si avui es tornen a presentar les eleccions, possiblement, molt possiblement, això, diguem-ne, no puc dir-ho amb evidències científiques, no traurien, diguem-ne, els resultats que van treure. Entre altres coses, perquè aquest any, diguem-ne, que han estat el govern, diguem-ne, ha desencisat a molts, fins i tot els propis seguidors, per entendre's, perquè Egipte està sumit en un grau de pobresa molt important i més aviat, diguem-ne, aquest any ha sigut d'agreujament de la situació econòmica. Hi ha molta més pobresa, els peus es han disparat, etc. Bé, i a més, diguem-ne, no ha agradat amb una part de la població i en general els observadors, diguem-ne, sobretot més del món occidental, aquest procés d'islamització, diguem-ne, han anat d'una forma més o menys subtil, substituint un règim que era relativament laic com a règim, per entendre'ns, per un islamisme, diguem-ne, camuflat, per entendre'ns, o més manifest. Per tant, llavors la pregunta seria de dir quin impacte pot tenir el fenomen d'Egipte sobre Turquia, que estem possiblement en un procés semblant. Hi ha grans manifestacions, i per altra banda hi ha un govern elegit democràticament, al seu moment,
i també d'un partit confessional
musulmà. I també que està girant la truita, per dir-ho així, també derivant-ho cap a un règim islamista.
Islamista, quan tenia ja una tradició d'anys de laïcitat.
De laïcitat, no? I tant.
Per tant, és un canvi en la societat.
Sí, senyor Sabater, perdoni.
Sí, no, simplement dir que una vegada més l'exèrcit ha sortit al carrer. Quan hi ha problemes d'Egipte, sempre surt l'exèrcit. L'exèrcit d'Egipte té molt de poder, té poder fàctic, té poder econòmic, té poder social, i surt al carrer quan veu que les coses no li sembla que van bé. En segon lloc, la primavera àrab. Bé, la primavera àrab ja s'ha passat. Ara estem a la tardor. I potser un dia vindrà l'hivern de l'àrab. I després, l'altre interrogant és si és possible, si l'Occident s'entera o comprèn d'una vegada, si és possible la convivència entre la democràcia i l'islam. Els països islàmics tenen la xària, segueixen la llei de l'islam, i aleshores nosaltres estem al segle XXI. Potser els països islàmics encara no estan al segle XXI, ni el XX, ni el XIX. Aleshores, és difícil la convivència entre la teoria, la pràctica, la llei islàmica i la democràcia. Aquest és el punt on hi ha el conflicte. Aquí està el conflicte.
Moltes de les constitucions d'aquests països que han viscut la primavera àrab inclouen o han volgut incloure la xària en més o menys nivells d'interpretació, però la xària ja sabem el que contempla, entre altres coses, no?
La pena de mort, per exemple. La vida civil es guiarà segons les pautes, diguem-ne, de l'islam, per entendre'ns, si està clar. Diguem-ne, llavors això és el contrari o defuig del laïcisme. El laïcisme diu, escolti, vostès tinguin la fe que us creguin oportuna, però vull dir la vida civil s'ha de guiar per normes obertes a totes les creences.
Potser a nosaltres ens agrada més parlar de laïcitat o de no confessionalitat, perquè el concepte de laïcisme potser té unes connotacions ideològiques o de vegades excloent. Ho sap el qui ha estat responsable de fer religiosos, prou bé.
Amb això s'ha de ser curós amb les paraules per no ajudar al debat i confondre el fet, no? Però, clar, la pregunta final podria estar si l'islam, en el fons, pot estructurar i organitzar una societat, ja no planteja ara que el fet democràtic semblant a l'occidental, sinó que respecti realment la dignitat de la persona. I aquí pot estar el final del debat. No? Si la respecta, pot haver-hi segurament, podria haver diversos sistemes polítics, sempre igual la persona sigui respectada en la seva dignitat.
No, i una certa influència cultural i política de la confessió majoritària, això també ho podem acceptar. En un país de majoria cristiana també ho podem tenir, això, no? Una influència cultural del cristianisme, doncs allà, en aquest cas, de l'islam. Sí,
de l'islam, que per tradició pues, hi ha rabo més això. No?
Potser la gran qüestió que comentem de vegades és quin model de democràcia poden tenir aquests països, no? Egipte, Turquia ja té més tradició, però altres països, Tunísia, Síria mateix, que estan...
Com poden anar canviant, i això s'ha de fer amb el pas del temps. Vull dir, Europa va fer el seu pas, el Renaixement, va haver-hi un moment de canvi que no va ser d'avui per demà, sinó que va durar anys i segles i tal, fins a arribar a la tradició actual. No? Per tant, això no es pot improvisar. Malgrat l'electrònica, es pot anar més ràpid, però ha de tenir el seu temps.
Últimes intervencions, breument.
Sí, en tot cas, no sé si un punt sigui oportú. Hi ha una emissora de televisió que es diu Còrdoba, que és islàmica, que s'emet des d'aquí a Espanya. No sé si algun dels oients
la coneix,
etc. I fa pocs dies va veure, hi havia un reportatge d'un congrés que hi va haver de tots líders islàmics, diguem-ne, religiosos, de tota una sèrie de països, etc. Està clar, a mi em va donar la impressió, pel missatge que donaven, per les intervencions, perquè va ser de paràgrafs de les diferents intervencions, que aquestes serien el que és l'islamisme moderat. Diguem-ne, tots ells posaven l'accent, totes les intervencions, de que l'islam volia la pau, volia el bé de les persones, etcètera, etcètera. Per tant, és un missatge que si tu, diguem-ne, no sabessis, diguem-ne, que estan parlant, diguem-ne, des d'un punt de vista de que ho atribueixen a Allah, com a inspirador, el que sigui, doncs, dius, seria assumible per una consciència cristiana o, diguem-ne, occidental i tal. Per tant, també, jo crec que dins de l'islam hi ha moltes tendències. I nosaltres normalment veiem, diguem-ne, els excessos de l'islamisme radical i no, en canvi, diguem-ne, els que en són persones moderades i civilitzades.
Si hem d'acabar ja, senyor Sabater, alguna última, algun últim comentari?
Afegiu el que diu el senyor Ferreres, que realment a l'islam hi ha tendències, moltes tendències moderades, n'hi ha moltes. El que passa és que no es coneixen. S'hauria de aprofundir en aquest sentit.
Moltes gràcies, Josep Sabater, des de Tarragona, i des d'aquí, des de Barcelona, Ignasi Ferreres i Xavier Puigdollers. Bon cap de setmana, bona setmana i fins la propera.
Moltes gràcies.
Adéu-siau. Acabem una mica abans de les 9, perquè d'aquí a uns instants entrevistem el pare Ángel García, el sacerdot asturià, que és el fundador i president de Mensajeros de la Paz, una ONG a través de la qual vol impulsar una iniciativa molt peculiar que volem conèixer, i és la conversió a l'estiu en menjadors socials dels restaurants del Congrés, el Senat i Parlaments Autonòmics.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
L'ONG Mensajeros de la Paz, fundada pel sacerdot asturià Ángel García, és notícia per diversos motius. D'una banda, comentem que l'entitat va superar ara fa uns dies el rècord Guinness de recollida d'aliments, en assolir les 277 tones i mitja de menjar recollides en el termini màxim de 7 dies. Aquesta recollida es va iniciar el 7 de juny a la plaça d'Espanya de Madrid i es va culminar, com dèiem, una setmana després. Els aliments aniran destinats íntegrament a atendre les necessitats de les famílies en situació de necessitat provocada per la crisi econòmica, segons l'organització. I d'altra banda, també és notícia Mensajeros de la Paz, perquè el seu president i fundador, Ángel García, com dèiem, vol convertir els restaurants del Congrés, el Senat i els parlaments autonòmics en menjadors socials. Veurem si se'n surt amb aquest objectiu. Ens escolta ja el sacerdot Ángel García. Padre Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, feliz y gozoso de ver la solidaridad que de verdad la tenemos todos a flor de piel, ¿no?
La verdad es que la solidaridad nos da unas muestras de vida tremendas aquí en Cataluña. Como seguramente usted también sabe, a través del Banco de Alimentos se está promoviendo una campaña bajo el título El hambre no hace vacaciones, y también se han establecido algunos récords, aunque el de usted de una semana con 277 toneladas y media es importante, ¿no?
Sí, ha sido muy importante, tanto la cantidad como la recogida, pero sobre todo el ver y mostrar una vez más que vivimos en una sociedad en la que está sana, en la que es verdad que los españoles, y yo creo que la sociedad entera, en las dificultades nos ayudamos unos a otros y estamos ahí siempre con la gente que más lo necesita, ¿no?
Aparte de esta campaña concreta, ¿qué prioridades tienen en estos momentos Mensajeros de la Paz, Padre Ángel?
De una manera especial, estar preocupados, cerca e invitar a la gente que tiene poco, poder compartir con los que no tienen nada y los que tienen mucho, que empieza a ver ya también pues esas corrientes que tiene, sino también comienza ya a dar el que tiene mucho. Y esa frase de Mario Moreno Cantinflas era una frase preciosa que decía: yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Queremos que los ricos compartan con los pobres, sí.
Padre Ángel García, ¿es posible que espacios como los restaurantes del Congreso y el Senado o de parlamentos autonómicos sean comedores sociales en verano?
Posible es cuestión de voluntad. Pero yo hoy, aparte de esa carta que les he enviado a los presidentes de los distintos parlamentos, hoy les voy a enviar un documento precioso, que es que hace dos días el Papa en el Vaticano invitaba dentro del Vaticano a 200 emigrantes, a 200 pobres, a cenar y a estar allí. Es decir, pues mire, la seguridad también existe en el Vaticano y la han resuelto, es cuestión de voluntad.
Ajá. Pues muy 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 importante esto de la voluntad. Y dentro, aparte de la carta que usted ha enviado a los presidentes de estos parlamentos, de estas cámaras, ¿piensa llevar a cabo alguna acción para intentar que esto sea posible?
Sí, yo creo que por lo menos no han dicho que no, y ya es bueno. Es decir, yo creo que están estudiando, porque a veces parece que no puede ser políticamente correcto, que eso se podría convertir en unos comedores sociales, o que podía haber pues alguien que, como hoy tiene tanto miedo a todos los escarches, a toda la seguridad. Pero mire, es decir, yo creo que debemos estar todos cerca de los más desfavorecidos, y es cierto que con esto que no se arregla casi nada. Bueno, el que coma una persona ya se arregla mucho, pero lo que sí son gestos, son símbolos, son que la sociedad necesitamos a veces también, no solamente de soluciones, que es lo que debe haber, ¿no? Debe haber también pues gestos. Yo sé que alguien dijo, hombre, que en vez de que hagan caridad, que hagan justicia, y tienen toda la razón, pero Madre Teresa de Calcuta, a la que acusaban cuando ella daba de comer, y le decía, mire, ustedes que son tan listos, yo estoy de acuerdo que ustedes den la caña, pero a mí déjeme darles de comer mientras ustedes estudian para dar la caña, ¿no?
Es aquello que se dice en italiano en el fratempo, o sea, mientras no haya una solución, hay gente muy necesitada y muy desesperada a la que hay que ayudar.
Por eso, o sea, que hay que estar cerca de la gente.
Uh-huh. Y si se reconvierten esos dos espacios del Congreso y el Senado, por ejemplo, en comedores sociales, ¿usted para cuándo cree que esto puede producirse?
Pues yo creo que debía ser ahora a mediados de julio, que es cuando empiezan las vacaciones de los parlamentarios, en las cuales sería pues una ocasión. Pero también podría ser pues un día a la semana, aunque estén ellos de Congreso y eso. La Iglesia lo está haciendo en comedores, incluso a veces no en comedores esos, sino en las propias iglesias. Yo he visto en América, en África, que en la misma iglesia después de comer se quitan los bancos de iglesia y se ponen en mesas de comedor para hacer. En estos momentos lo que sí no podemos ir a la cama tranquilos es sabiendo que hay gente que necesita comer y que no puede comer. Porque mire, esto es una realidad, esto no se lo ha inventado ni Cáritas, ni la Cruz Roja, ni nadie, el que hay hambre en España, en que hay gente necesitada, en que hay niños en Cataluña rebuscando en los contenedores de comida, de la basura, el que hay gente en Madrid y en otros lugares que en los cubos de la basura siguen rebuscando por si encuentran algo para comer. No nos lo hemos inventado, esto es la realidad, y mientras esto exista tenemos que poner todos los medios para que la gente y sobre todo los niños no vayan a la cama con hambre, ¿no?
Uh-huh. Avui hem parlat amb Ángel García, sacerdot asturià, fill de la Rebollada, Mieres, a Astúries, on va néixer ara fa 76 anys i va fundar ja fa unes quantes dècades l'ONG Mensajeros de la Paz, que continua amb el seu compromís solidari amb els més exclosos, com deia la mare Teresa de Calcuta, amb els més pobres entre els pobres. Concretament, Mensajeros de la Paz té ara 41 anys d'existència i segueix des del seu compromís amb la solidaritat treballant dia a dia. Una última qüestió, Padre Ángel García, ja que ha hecho referencia usted al Santo Padre, al Papa Francisco, concretamente a esta iniciativa de dar de comer a 200 indigentes, a 200 mendigos en el Vaticano el lunes pasado, una iniciativa que se revelaba ayer mismo. ¿Usted, como imita este tipo de iniciativas, se ha planteado, por ejemplo, aprovechar esta sensibilidad tan manifiesta del Papa para sugerirle alguna iniciativa o para enviarle alguna carta y darle donativos y que él lo dé a los pobres, por ejemplo?
Sí, bueno, al Papa, aparte de eso que decimos los católicos que nos comunicamos rezando y pidiéndonos por otros, de vez en cuando sí le mando a él, pero más que al Vaticano, pues dándole las gracias porque el haber sido un nuevo San Francisco, como es este Papa, a uno pues le entusiasma en seguir así, ¿no? Y después el tener la oportunidad de poder acompañarle en ese viaje a Brasil, en donde lo primero que piensa es ir a uno de los centros discapacitados y después ir a las favelas a las que él estaba muy acostumbrado en Buenos Aires en verlas. Mire, es un ejemplo para la sociedad. Ojalá en la sociedad civil apareciera en estos momentos un líder social como ha aparecido en la Iglesia. Porque nuestra sociedad, toda la sociedad entera del mundo, pero la sociedad española necesita también de ese líder social que nos entusiasme y nos ilusione a hacer un mundo mejor.
Moltíssimes gràcies, Padre Ángel García, sacerdot i fundador i president de l'ONG Mensajeros de la Paz, per haver-nos acompanyat i haver-nos donat aquest testimoni tan colpidor. Que vaya muy bien todo su trabajo y especialmente pues este intento de conseguir que los restaurantes del Congreso y el Senado sean comedores sociales a partir de mediados de julio. Un abrazo y muy buenos días.
Un abrazo y feliz día.
Precisament parlant de solidaritat, abans de donar pas a les notícies avui amb una mica de retard, us expliquem que Ràdio Estel col·labora amb la iniciativa Càritas amb les botigues amb cor. L'Associació de Rambla de Catalunya i Travessers i també Ràdio Estel recullen aliments a partir d'aquest proper dilluns i fins dijous. Entre dilluns i dijous podeu deixar les donacions d'aliments a la nostra adreça, al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona. Concretament, la campanya de Càritas amb les botigues amb cor necessita conserves de llegums cuites i verdures cuites, galetes, cereals per infants, llet en bric, sardines i tonyina en llauna, sopes i caldos preparats i tomàquet triturat, així com llegums secs, també pastes i sopes i pastilles de caldo, conserves de carn, oli d'oliva i de girassol. Anirem recordant aquests aliments per a la campanya de Càritas amb les botigues amb cor, en la qual col·labora aquesta casa, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Hola, molt bon dia. La Comissió Parlamentària pel Dret a Decidir ja és una realitat, aquest organisme, la Via de la Transició Nacional, juntament amb el Consell Assessor per la Transició Nacional i el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, va ser inaugurat ahir per la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, que serà per ser l'encarregada de presidir aquesta comissió. I marxem cap a Egipte novament perquè després del cop d'estat que ha apartat de la presidència d'aquest país Mohamed Mursi, l'exèrcit ha començat una ofensiva contra els germans musulmans, que és el moviment islamista del qual en va sortir Mursi. La fiscalia egípcia ha ordenat la detenció del guia suprem dels germans musulmans i també el seu número 2. Els germans musulmans han reaccionat a aquestes detencions denunciant la instauració d'un estat policial al país i també han fet una crida a manifestar-se massivament però de forma pacífica avui divendres. Més temes de l'actualitat d'avui. La presidència sud-africana ha negat que Nelson Mandela estigui en estat vegetatiu. En un comunicat en què cita els metges que tenen Mandela, la presidència assegura que està crític però estable i desmenteix, per tant, la informació difosa a partir d'un document judicial de la família de l'expresident. I atenció, perquè la taxa de nini catalans ha crescut un 75% en només 5 anys. Catalunya és el tercer país de la Unió Europea amb una taxa més alta de joves que ni estudien ni treballen, concretament un 21% de la població d'entre 15 i 24 anys. Està només per darrere de Bulgària i Itàlia i per davant fins i tot de Grècia i de la mitjana de l'estat espanyol, que està gairebé en un 19%. La mitjana europea és del 13%. I en esports, Thiago Silva diu que jugar al Barça seria un somni, però que ara és feliç al Paris Saint-Germain. Ho ha dit en una entrevista concedida a Globosport. Segons ha transcendit, però, el club català prepara una oferta inicial de 32 milions d'euros pel jugador. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació a les 10 del matí. Fins ara.
És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup de veneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, els sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Prepararé els dies més macos, el mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo. Y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias, 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Tres minuts i serà un quart de deu. Demà és el dia de la 47a cantada de veneres de Calella de Palafrugell, una cita tradicional amb la música de casa nostra i en un ambient ben català i ben estiuenc. En la nit del primer dissabte de juliol, aquesta zona marítima, la de Calella de Palafrugell, acull els millors grups i cantaires d'havaneres i també la millor sintonia entre els amants d'aquest gènere musical i els seus principals artífexs. La cita és a 11:15 a la plaça del Port Bo i la volem comentar avui amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, Albert Gómez. Ens acompanya en directe senyor Albert Gómez, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què ens destacaria d'aquesta tradicional cantada d'havaneres ja a la 47a demà a Calella de Palafrugell?
Doncs, home, un cop refets de l'ensurt que hem tingut doncs, amb la qüestió de la vaga amb TV3, el que destacaria de cares a la gent doncs, és el fet que aquest any enguany, la veritat és que és una cantada que es preveu que serà molt interessant perquè la qualitat dels grups així ho diu i per tant és evident que serà un any més la cantada de referència, no?, de Havaneres. I en aquest sentit, bueno, també m'agradaria destacar que el diumenge tenim un concert amb la Sílvia Pérez Cruz en el mateix espai i jo crec que és un cap de setmana que es prepara ple d'al·licients.
Fins i tot va més enllà de la nit, on cantaran en aquesta 47a cantada de Havaneres Boira de Lleida, Arjau de Palafrugell, Bergantí de Malgrat de Mar i Portbó també de Palafrugell. Hi haurà transmissió en pantalla gegants per algunes zones del municipi, a l'interior, a Palafrugell mateix, a la platja del Canadell a Calella, a la platja del Port Pelegrí i a la platja de Llafranc. Per als qui vulguin anar-hi, suposo que la zona privilegiada amb les cadires està plena o encara és possible treure alguna entrada?
Nosaltres, a nivell de Serviticket, abans d'ahir ja vam fer sold out, o sigui, ja s'havien venut absolutament totes les entrades, però sempre fem una reserva per a aquell que s'acosta el mateix dia, a la tarda, doncs, que pugui adquirir. Per tant, encara hem reservat 100 entrades, que se solen esgotar un cop es posen a la venda a partir de les 4 a les 5, en qüestió d'una horeta màxim. I per tant, encara tenim aquesta petita reserva que sempre ho fem doncs, pels amants de l'havanera d'última hora, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, aquell que s'acosti a Palafrugell encara té opcions de poder comprar-ne.
A l'àrea mateixa on es fa la cantada, a prop del port, del Port Bo, de la plaça del Port Bo, i suposo que per ordre estricte d'arribada, no? Per tant, la cua amb el centenar d'entrades i ja està.
Exactament. Nosaltres solem instal·lar la guixeta, l'instal·larem com cada any, a la plaça de Sant Pere, que és, bueno, està annexa al costat de la plaça del Port Bo, per tant, és ben bé al costat, i bé, és això, sempre en guardem doncs, unes quantes per poder-les vendre directament a la mateixa tarda.
Quin és l'ambient, quina és la dimensió i l'impacte social d'aquesta iniciativa cultural i també doncs, molt pròpia del que és la identitat catalana, com és la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, una iniciativa molt consolidada i també capdavantera en aquest tipus de plecs, no?
Sí, clar, la nostra cantada ja és la 47a edició, no? Per tant, és... a més, és la pionera, va ser la primera. De fet, el gran mèrit de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell és que van ser els precursors, no? Abans l'havanera i el cant de taverna doncs, estava destinat a això, a cantar-se a les tavernes. I, per tant, els primers que ho vam treure vam ser nosaltres, no? Que es va treure de l'espai del seu hàbitat, que és la taverna, i es va passar dalt d'un escenari, no? I a partir d'aquí això va significar ampliar el recorregut, que cada vegada fos més gent, que s'ampliessin els seguidors, i a més va ser una revolució pel propi gènere musical. L'havanera estava en un moment en què s'estava perdent, i va ser tot una revolució, no? I a partir d'aquí doncs es va anar escampant i van anar creixent els grups, i van anar, bueno, doncs el gènere es va refer, no? I, esclar, això ens fa que la cantada nostra doncs, sigui especial, no? I és, a més, es viu amb molta intensitat a Palafrugell. És una cosa que a Calella ja, doncs, durant tota la setmana hi ha preparatius, però el propi cap de setmana ho palpes amb l'ambient, no? I, clar, a vegades hi ha coses que són complicades d'explicar, no? Dius, com pot ser, no? Però es palpa. I, a més, diria que jo crec que sempre a la nit hi ha un moment màgic, especial, que és el final de tot, quan es canta la vella Lola amb els mocadors alçats i després amb el meu avi, no? Que a partir d'aquí això s'ha exportat i es fa totes les cantades. Però a la platja del Port Bo, amb 1.500 persones, amb el que significa aquell espai i amb el que significa que l'Illa de Palafrugell respecte a l'Havanera bueno, posa la pell de gallina, la veritat.
Avui ens acompanya el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, Albert Gómez, parlant de la 47a cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. S'ha referit vostè a l'ensurt que els ha donat, per dir-ho així, TV3 aquest any, amb una convocatòria de vaga de treballadors de Televisió de Catalunya que comprometia la transmissió televisiva d'aquest esdeveniment. Finalment es pot donar a partir de 11:15?
Exactament. No. O sigui, a partir de 11:15 començarà la cantada per la gent que estigui situada al Portbó, per tant, el públic i tothom que tingui entrada ha de venir puntual. Nosaltres ja hem previst que la coral infantil Els Virolets, que a més estan en un gran moment de forma, permeteu-me l'expressió, entretindrà el públic durant aquesta mitja hora, i el que s'ha hagut de fer és retrasar mitja hora l'inici de la cantada en el sentit estricte, amb el programa que ja estava previst, per poder-ho adaptar a l'hora que fa de vaga TV3. De manera que a partir de 11:00, qui ho vulgui seguir a través de la televisió o qui ho vulgui escoltar a través de la ràdio, comença la cantada en el sentit estricte.
Per tant, queda com a preludi aquesta cantada del cor infantil i comença pròpiament per als qui vegin la cantada per televisió a 11:00 PM aquest dissabte, demà.
Exactament, és l'encaix que hem hagut de buscar per mirar de salvar aquesta situació, que bé que al final ha estat possible.
Doncs celebrem que sigui així per molts amants de l'Havanera que vulguin gaudir d'aquesta bona música a través de la petita pantalla i també d'altres canals que ofereixen el so. Com ha dit vostè, ja per anar acabant, senyor regidor de Promoció Econòmica, amb la col·laboració de molts veïns, dels organitzadors i del mateix Ajuntament, es crea una gran sintonia, no?, entre la gent que és a la cantada i els grups que interpreten la música. Aquesta sintonia potser va més enllà d'aquest moment final tan festiu i tan bonic, sinó que és tot el concert, oi? Com es viu? Després també suposo que hi ha moments pel tradicional cremat, per gaudir d'una bona nit.
Exacte, és que, per explicar-ho gràficament, Calella es vesteix d'havanera, i per tant, durant tot el cap de setmana, i a més, especialment el dissabte, no?, ja amb el mercat d'artesans, el poble viu, nosaltres vam fer un càlcul que albergàvem al voltant d'entre 30 i 40 mil persones. Després, per posar un exemple, ja no és només, evidentment, que jo és el que recomano, poder venir a la platja del Portbó i gaudir en directe veient l'escenari, però amb les pantalles que habilitem a la resta del municipi, per exemple, en el Canadell mateix, es viu un ambient també molt intens, amb les colles allà a la platja fent el cremat, escoltant la cantada, banyant-se. Per tant, és un ambient festiu, és un ambient havanero molt, molt maco i que és molt especial, i que això és el que fa que la cantada d'havaneres de Calella Palafrugell sigui diferent a qualsevol altra.
Avui, doncs, en sintonia també amb els nostres companys del programa Sons de la Terra de Ràdio Estel, aprofitem per recordar que demà a 9:00 AM hi ha una nova edició on naturalment es parlarà, entre altres coses, d'aquesta cantada d'havaneres. Reivindiquem aquesta bonica música de la nostra terra, de casa nostra, i també recordem que a part d'aquesta cantada capdavantera pel que fa a l'interès de Calella de Palafrugell, també hi ha moltíssims concerts d'havaneres i aplecs durant tot l'estiu. Animem els qui ens escolten i especialment que passin per zones marítimes aquest estiu a gaudir d'aquests concerts d'havaneres. Moltes gràcies, senyor Albert Gómez, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. Molt bon dia. Vol afegir alguna última cosa, algun últim missatge?
No, moltes gràcies. Bueno, sí, animar tothom a que s'acosti a Palafrugell i que qui ho faci, que ho faci amb temps. Això sí, sempre és una recomanació no anar amb presses, poder aparcar tranquil·lament i poder gaudir de tot el que tenim per oferir als visitants i donar una salutació ben cordial a tots els oients de Ràdio Estel.
Per cert, que demà a Sons de la Terra, a 9:00 AM, amb el nostre company Gerard Carrion, seran entrevistats un representant de cadascun dels 4 grups que intervenen, de Portbó, de Boira, també d'Arjau i de Bergantí. Gràcies novament, senyor Albert Gómez. Salutacions, bona cantada demà i fins una altra.
Moltes gràcies, a reveure.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Pere Ponce, actor.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Racons plens d'història, secrets encara per desvelar. Palaus medievals i renaixentistes, el llegat de musulmans, jueus i cristians. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
6 minuts i seran 9:45 abans del comentari de l'actualitat. Us presentem el llibre del dia. És L'Espiera, de Francesca Aliern, una novel·la que amaga una història de misteri vora l'Ebre en la primera meitat del segle XX. Les seves pàgines introdueixen en les complicades relacions entre les famílies benestants de l'època, així com també descobreixen els vincles amb els seus servents i treballadors. Una novel·la editada per Cossetània Edicions, de Francesca Aliern, que és filla de Xerta, al Baix Ebre, L'Espiera. Us recomanem aquesta novel·la que avui us oferim i sortegem si ens truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772. Si ens truqueu a partir d'ara, entrareu en els propers minuts en el sorteig.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, avui en l'últim dia de la temporada en què vostè ens pot oferir aquest comentari. Bon dia, endavant.
Bon dia. M'han afectat les darreres notícies del desenllaç del procés democràtic d'Egipte un any després de les primeres eleccions. Mursi va engegar amb el peu, perquè en lloc de posar les bases per a l'estructuració de la transició democràtica de la república amb més pes econòmic i estratègic del món àrab, va optar per donar prioritat per pressió dels germans musulmans a la implementació del programa d'islamització general del país. I no va voler pactar amb l'oposició laica molt àmplia i ben vista per les cancelleries occidentals. Va fer cas omís als advertiments de l'exèrcit i la contestació al carrer va anar en augment. Finalment es produeix el cop d'estat. La situació del país torna al punt de partida, però ara més dividit i de més difícil conciliació. Un país que destitueix militarment un govern sorgit en les urnes deixa de ser un país democràtic, encara que el cap de les forces armades aparegui rodejat dels camps de l'oposició i dels líders religiosos. El repte de modernitzar un país com Egipte per transformar-lo en un referent de potència àrab emergent queda novament congelat. El dilema comú que tenen pràcticament tots els països àrabs que surten d'un règim dictatorial és no saber conciliar els principis democràtics amb el respecte als referents culturals i religiosos hegemònics. Marxa el president Mursi, però els germans musulmans es queden i de ben segur que no es quedaran muts i a la gàbia. Un cop militar a Egipte posa el país a un pas de la guerra civil. Segon referent d'actualitat. Ahir el Parlament va posar en marxa una comissió d'estudi del dret a decidir que estudiarà i promourà iniciatives polítiques i legislatives per poder arribar a la consulta. És un ens més que s'afegeix al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i al Consell Assessor per la Transició Nacional. Personalment penso que potser són massa instàncies per anar empenyent el carro de la consulta cap a una única direcció. L'oposició diu que el govern continua jugant amb un equívoc en el sentit que tot el discurs en defensa del dret a la consulta va orientat a obtenir una resposta predeterminada. La veritat és que la constitució de totes les instàncies pel dret a decidir, ningú no recorda que qualsevol consulta ha de portar a una diversitat de respostes possibles. Quan amb la presència del govern avala, per exemple, el concert per la llibertat, que ben lícitament va ser un magnífic concert per la independència, hauríem de convenir que potser no juga prou net quan fa la defensa aferrissada de la consulta sense recordar la llibertat lícita i democràtica de qualsevol resposta a la pregunta que es pugui formular. Tercera notícia que m'arriga i em desconcerta si acaba materialitzant-se. S'ha publicat que el govern té ja l'esborrany per crear una base de dades, com una mena de fitxer, diuen, on enregistrar les adhesions de persones físiques i jurídiques a propostes impulsades per la Generalitat. Seria com un registre dels bons i exemplars catalans que estan al costat del govern en contraposició als que es neguessin a apuntar-se a la llista de les adhesiones inquebrantables. Sí, em sona a temps passats. L'edicte diuen que està en fase d'exposició pública. No m'ho puc creure. Fins aquí podríem arribar. Bon dia i bon estiu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Estiu Missioner, camps de treball als països del sud. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cinema i televisió, amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya.
Comencem els minuts que dediquem els divendres a aquesta hora al cinema i a la televisió amb les estrenes de la nostra cartellera ja immersos en l'estiu i també les últimes notícies sobre l'actualitat del món de la televisió. Amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i amb la Montse Bros aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bé, comencem el repàs de les estrenes amb una de les estrenes pels més menuts aquest estiu. Es titula la pel·lícula Gru, mi villano favorito 2.
Sí, ja et vaig dir, Ignasi, que aquest juliol pues, tindríem bons estrenes per la família i aquest és un d'ells, la segona part de Gru, mi villano favorito. Anem a escoltar un petit fragment.
Su trabajo como villano fue impresionante.
¿Qué tal, Gru? ¿La alegría de la fiesta? No voy a andarme por las ramas. Mi amiga Natalie se ha quedado soltera.
No, no, no. Quédate en la rama.
Oye, Lisa, me preguntaba si te...
¡No! ¡Gru ha tocado a Lisa! ¡Lisa, tiene a Gru pipi!
¿Y cuándo sales con tu novia?
¿Qué?
¿Te da miedo?
¿Miedo? ¿De qué? ¿De las mujeres? ¡No! ¡Qué chorrada! Es que no me interesa tener novia. A ver si ahora vamos a estar caso cerrado.
Gru és un dels malvats més perversos, però ha decidit deixar enrere la seva carrera de maldat per convertir-se en un pare perfecte. Mentre ho intenta, és reclutat per una organització anticriminal i supersecreta. De sobte passa a estar al costat dels bons i a tirar i a donar-los una mà per salvar el món. Però ara el Gru s'enfronta a altres problemes més quotidians, com és el cas de mantenir a tres nenes i convidar a una dona a sopar, la qual cosa li posa molt nerviós.
Gru, mi villano favorito 2, com segurament molts oients saben, és la segona entrega d'una sèrie. Mm-hmm. Per tant, estem, podem dir, amb les inevitables comparacions en el nivell de la primera?
Doncs podríem dir que en aquest cas és una mica més fluixeta, no? Perquè el gran perdedor és el guió. Tenim un guió pues, més fluixet que l'anterior i es torna una mica predictible malgrat introduir alguns girs inesperats. L'humor guanya terreny, a diferència de l'altre, i en aquesta seqüela els aquests notets són que són els protagonistes, bueno, són secundaris, agafen més protagonisme en el tema de l'humor. I això fa doncs, que la història no tingui tan ganxo com l'anterior.
I quina és la causa d'aquesta pèrdua de ganxo?
Doncs així, aquests, els minions, no?, que són aquests notets que et deia, doncs que estaven concebuts com a personatges secundaris per aportar tocs d'humor, i aquí quasi es mengen en gru, no? És a dir, surten molt més.
Uh-huh. No seria just que no féssim un esment al disseny del món que envolta aquesta aventura, recordem-lo.
Doncs sí, perquè es crea un univers ple de color i de llum i tot el film desprèn tonalitats molt vives i agradables. Inclús l'amagatall secret del Gru, que abans, no, a l'altra pel·lícula era així, doncs, un lloc fosc i tètric, ara ja no, no? Ara és una alegre fàbrica de marmelades i una mica a l'estil de la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata.
Ens recomanes aquesta pel·lícula, Gru, mi villano favorito 2?
Doncs malgrat no oferir, com deia, doncs, no oferir l'originalitat de l'anterior, els grans i els petits gaudiran amb aquests nous conflictes i, a més, pues, veurem aquest malvat, ara podríem dir ex-malvat, que en el fons té un gran cor i té una gran humanitat.
Doncs recomanem que les famílies s'animin a fer activitats conjuntament aquest estiu.
Exacte. A més, hi ha aire condicionat, és a dir, que estaran a gust al cinema.
De vegades allò que pensem l'hora de calor, les 4 de la tarda, que no vol sortir, doncs al cinema sí està molt bé.
Jo ho he fet això algun cop, eh?
Sí, oi?
Des de casa que no podia més, va, anem al cinema i almenys tindrem aire condicionat i estarem fresquets.
Una bona alternativa, anar a banyar-se a la platja, que és una altra també, sí, o a la piscina. Bé, anem a la segona estrena cinematogràfica d'avui, que és Star Trek en l'oscuritat. Montse, em sembla que poca presentació necessita això.
Exacte, perquè ha tingut moltíssimes adaptacions cinematogràfiques i, a més, la sèrie, bueno, el 33, no?, la sí, feien i, bueno, i molts... Té grans seguidors. Escoltem un petit fragment.
¿Crees que tu mundo está a salvo? Es una ilusión. Disfruta de estos últimos momentos de paz.
Todos han oído lo que ha ocurrido en Londres. El que lo ha hecho es uno de nuestros mejores agentes.
Tus jefes han cometido un crimen que no puedo perdonar. Ninguno de vosotros está a salvo.
¡Fuera todos!
Quan a la tripulació de la nau Enterprise li ordenen que torni a casa, descobreixen una imparable i terrorífica força que des de dins de la seva organització ha fet saltar per l'aire la flota i tot el que aquesta representa, sumint el món a una profunda crisi. Amb un assumpte personal que resoldre, el capità Kirk encapçala una incursió a un planeta en guerra per capturar a un home que és una arma de destrucció.
Ara fa 4 anys, el 2009, J.J. Abrams es va embarcar per primera vegada en l'adaptació cinematogràfica d'aquesta sèrie, Star Trek en l'oscuritat.
Sí, i com he dit abans, a més és una sèrie que ja havia tingut altres adaptacions cinematogràfiques abans de que J.J. Abrams l'hagués fet, no? En aquest sentit, el to heroic i patriòtic, així com també les relacions paternofiliars dels protagonistes, doncs aquí estan presents, i això s'afegeix també una curiosa inspiració argumental i gràfica amb els atemptats de l'11 de juliol de 2005 a Londres.
Em sembla que això de l'11 t'ha traït perquè van ser el 7 de juliol, eh? Va ser
l'11M
i l'11S són uns, però no passa res.
És veritat, és el 7 de juliol, és veritat, de 2005 a Londres, tens raó.
Per cert, es compleixen 8 anys, tristament, d'aquells terribles atemptats aquest mateix diumenge. Bé, per tant, Montse, tindrem moltes situacions versemblants i moltes semblances amb l'actualitat.
Doncs sí, perquè, per exemple, està present la venjança i assumptes com els atacs preventius, no?, que tots en sonen amb l'actualitat, o matar el responsable, que fa doncs, que Star Trek tingui aquests paral·lismes amb el terrorisme massiu que estem vivint en l'actualitat. La pel·lícula tampoc deixa de costat un aspecte encara molt latent en la cultura occidental, com és el cas de la idea del superhome i també la superioritat de la raça.
I finalment, quines novetats concretament podem trobar en aquesta adaptació?
Doncs mira, és curiós, però s'introdueix en els personatges el temor a la mort, a morir, i també la impossibilitat de l'ésser humà escollir, doncs, no sentir. La intel·ligència emocional entre els dispars Kirk i Spock, que són aquests personatges tan curiosos, ofereix a vegades situacions dramàtiques i a la vegada també divertides, tal com fa doncs, aquest director, no? El J.J. Abrams, que recordem és el creador de sèries de culte, podríem dir, com Perdidos, Fringe o Alias, cosa que amb Fringe té certs paral·lelismes a aquesta pel·lícula.
Doncs avui a la nostra cartellera, en els cinemes, trobem també Star Trek en l'oscuritat i l'hem presentada juntament amb Groom i Villano Favorito 2. Anem a la tercera estrena que avui recomanem. Es titula La mejor oferta.
Sí, és una coproducció italiana i americana que podeu veure aquest cap de setmana als cinemes. Escoltem un petit fragment.
Realmente sorprendente, ¿no le parece?
Es una falsificación. Diga, ¿quién es?
Claire Ibbotson. Aún no lo he decidido, pero me gustaría que me hiciera una... ¿Cómo lo llaman?
Tasación. Señoras y señores, es para mí un placer presentarles el lote 231. Y de la señorita Claire, ¿qué más puede decirme?
Padece una extraña enfermedad.
¿Cómo es vivir con una mujer?
Es como participar en una subasta. Nunca sabes si la tuya es la mejor oferta.
Cuando piensas que ya la has conquistado, es cuando descuidas la estrategia.
Necesito verla.
¿Quién es en realidad?
Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación.
Virgil Olman és un home solitari, un excèntric expert en art i agent de subhastes. La seva vida transcorre al marge de qualsevol sentiment afectiu fins que coneix a la Claire, una vella i misteriosa jove que li encarrega taxar i vendre les obres d'art heredades dels seus pares. L'aparició d'aquesta jove, que sofreix una estranya malaltia psicològica que la manté aïllada del món, transformarà per sempre la vida d'aquest senyor, del Virgil.
Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula italiana a banda del que ja has comentat?
Sí, doncs mira, és una nova experiència cinematogràfica de Giuseppe Tornatore. Recordem que aquest és el director de Cinema Paradiso, que és una de les grans pel·lícules de la història del cinema. I en aquest cas ens trasllada a aquell cinema tradicional amb una argumentació a l'estil de old style i amb majúscula sorpresa. Un detall important és que la música és de Ennio Morricone, que és el que ha fet bandes sonores mítiques, com per exemple Destino con Diamantes, i en l'apartat d'actors trobem a Geoffrey Rush, Sylvie Hawkes i Donald Sutherland.
Doncs bé, una pel·lícula, La mejor oferta, que també recomanem, juntament amb Star Trek en l'oscuritat i Gru, mi villano favorito 2. També s'estrenen avui, entre altres pel·lícules, El vendedor, Hijos de la medianoche i Violeta. Per tant, queda així completada la selecció que sempre fem en aquest espai que us oferim, amics oients, cada divendres amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Bé, també parlem de televisió i comencem el resum setmanal explicant que MasterChef s'acomiada com a líder del dia i amb un 25% de quota de pantalla.
Sí, la veritat és que MasterChef ha estat la gran sorpresa enguany de la televisió. Televisió espanyola, recordem que últimament doncs, totes les seves apostes no acabaven de quallar a la graella i MasterChef ha sigut la revelació i la neneta dels ulls de la televisió pública. I per tant, aquest fenomen s'acomiada amb molt bona audiència, com tu deies, i jo crec que és un d'aquests talent shows, en aquest cas, dels millors cuiners, que estarà present als Premis Zapping, perquè és un bon programa, ni que a vegades juga amb algunes cosetes del reality, és un bon programa i a més ha tingut molt bona acollida.
Doncs bé, a part de MasterChef, és notícia Televisió de Catalunya. Ho hem comentat fa només uns minuts en l'entrevista que hem fet amb el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell. Finalment, TV3 sí que transmetrà la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, tot i que serà a partir de les 11 de la nit i després d'haver arribat a un acord perquè hi havia una vaga convocada.
Exacte,
hi ha una vaga convocada.
Hi ha una vaga convocada que serà de, bueno, de 10 a 11 i, per tant, com que ara s'han redirit fins a les 11, no els agafarà la vaga i podrem veure doncs, per la televisió aquesta cantada de maneres doncs, que ja era mítica de quan comença l'estiu. Recordem que ho presentarà l'Anna Boadas, que és una de les col·laboradores del magazín Divendres, i el periodista de Palafrugell, Albert Niell, i conduiran la transmissió d'aquesta cantada d'havaneres, que tindrà una durada de 90 minuts.
Doncs bé, recomanem aquest producte televisiu i també recordem que, com ens ha explicat el regidor de Palafrugell, s'ha solucionat el tema amb uns taloners que són un coro infantil que comencen a 10:45, per tant el públic està convocat igualment a 10:45 allà, però la transmissió comença a les 11. Bé, doncs fins aquí l'actualitat televisiva. Si et sembla, Montse, ja que fem de vegades apunts esportius, doncs va haver-hi la final de la Copa Confederacions diumenge de matinada, i em sembla que per ser de matinada, déu-n'hi-do, tenint en compte que jugava la selecció espanyola,
i tant, però bueno, com
per
que era...
Telecinco, molta audiència.
A més, com que era el títol que els hi faltava, doncs, bueno...
Va tenir un atractiu, finalment no es va
finalment
aconseguir.
Finalment no va poder ser, però bueno, sí que va congregar moltíssima gent a Telecinco. I ara, bueno, ja ens haurem de preparar, el pròxim ja és el Mundial, no? L'any
sí,
que ve?
Sí, l'any que ve, al Brasil, precisament, Mundial 2014, on Espanya defensa el títol, i em sembla que aquí hi haurà molta exigència.
A més, els esdeveniments esportius, jo crec que ara és l'únic que aconsegueix aplegar unes audiències molt grans, no? Perquè com que hi ha tanta fragmentació, tants sí. canals i també hi ha internet i tal, cada cop costa més aconseguir aquestes audiències tan altes, però els esdeveniments esportius encara ho mantenen i ho aconsegueixen.
I tenint en compte que el panorama televisiu ha canviat molt, amb les plataformes que guanyen diners amb els abonaments als partits de futbol, em sembla que ara a l'estiu això no regeix tant i hi ha molts partits estiuencs a les nits que congreguen gent, també. Veurem el
clar.
Barça, el Madrid, l'Espanyol...
Sí, a veure què passarà a la pròxima temporada, a veure si Canal Plus o Gol TV agafen els drets, i llavors, clar, ja has de fer de pago, però quan són en obert, ens sembla tenir moltíssima audiència.
Gràcies, Montse Bros. Ens retrobem divendres vinent. Que vagi bé, bon dia.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
És el nostre alè. Vine a animar-nos als campionats del món de natació Barcelona 2013. Del 19 de juliol al 4 d'agost. Entrades des de 9 euros.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pesca Nova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Tres quarts de 10 i un minut. Comencem l'estona dedicada als divendres, ja en la recta final del primer cafè de Ràdio Estel, als atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics, amb la col·laboració de Root Travel. Són pelegrinatges i viatges amb tota la garantia de qualitat i amb tot el caliu humà que intentem sempre oferir per visitar determinats llocs amb grups més petits, més grans, amb la fe cristiana, la cultura i també l'oci, per què no dir-ho, com a principals atractius. Ens acompanya avui Xavier Guerrero, comercial de Root Travel. Bon dia, benvingut, Xavier.
Hola, bon dia, com esteu?
Bé, gràcies a Déu. Avui no podem tenir, perquè li era impossible de venir, la Núria Ortín, la directora del Club Més Amics, però ella sempre està disponible als matins, habitualment al telèfon 93-409-2770, per als qui vulguin demanar informació sobre viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. I també hem de dir que a la web www.clubmes.cat es troba més informació sobre els viatges que anem donant a conèixer en aquest espai, i també hi ha la llista completa de les previsions pels propers mesos. Avui parlarem sobretot, Xavier, de Grècia, perquè hi ha un pelegrinatge previst i programat del 2 a l'11 de setembre amb Sant Pau al cor de la cultura hel·lènica, un pelegrinatge, vaja, que ens connecta amb aquella primera cultura hel·lenística dels primers apòstols, dels primers cristians.
Exactament. Com tothom sap, doncs, Grècia és bressol de la nostra cultura, un país germà, un país mediterrani, o sigui que atractiu ja de per si, i si a més afegim que parlem de Sant Pau i de la cultura tan vastíssima que té aquest poble, doncs fantàstic, oli mon llum, eh?
Doncs precisament hem connectat per parlar del que és el pla de viatge d'aquest pelegrinatge a Grècia amb el sacerdot Josep Maria Mas i Busquer, que és rector d'una parròquia d'Igualada, de la parròquia de...
De la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada.
Això mateix. No me'n recordava, perdoni. Mossèn Josep Maria Mas, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu, i vosaltres?
Bé, gràcies a Déu. Doncs parli'ns d'aquest viatge que vostè guiarà i on hi ha moltíssimes coses per descobrir, per conèixer.
En principi és la continuació, que no vol dir que per poder-lo fer s'hagi de fer l'anterior, però vam començar amb l'agència Route Travel, doncs, per Roma i amb Santa Terra Santa. Vam continuar amb l'expansió del cristianisme al primer lloc fonamental, que eren, llavors es deia l'Àsia Menor, ara actualment Turquia, això va ser l'any passat, i ara vam dir, doncs, bueno, hem de continuar, i estem il·lusionadíssims per visitar Grècia amb les petjades de Sant Pau, de les arrels de la nostra cultura, i fruir, doncs, com molt bé també he vist que anava comentant, en la línia que sempre he cregut jo, de vivència espiritual, de companyonia humana, fraternitat, amistat, i també passar-ho, doncs, el més bé possible.
Uh-huh. Com se segueix l'itinerari geogràficament per Grècia?
Bé, comencem més cap al nord, per Tessalònica, i aleshores anirem baixant, visitant, doncs, els principals... Bueno, més que els principals, és els dies que hem programat podem visitar tots els llocs on Sant Pau hi va fer tanta forrolla cristiana, tant profit apostòlic. Corint, Berea, evidentment, doncs, Atenes, i després també, doncs, hem dit, oi, Tessalònica, i després aprofitarem també per visitar, evidentment, tots els llocs principals de la cultura clàssica, els monuments a l'Europa, el Partenon, etc. També tota la vivència del cristianisme ortodoxa amb els monestirs de Meteora, les coves fabuloses de tot l'aspecte de la natura, doncs, de l'Istrati, i sense, doncs, el que està tan de moda ara, les illes gregues famoses, aquests encants d'aquestes illes, que hi dedicarem un dia a fer un creuer, doncs, passant tot el dia visitant aquestes meravelloses meravelles de la natura, que són aquesta immensitat d'illes. No les podem visitar totes, evidentment.
Però sí algunes,
però les quantes,
no?
Sí.
Petites illes, entre elles Corfú, el Peloponès, sobretot a la part de l'est, no?, de la península del Peloponès.
Exactament, sí, sí.
Doncs molt bé, déu-n'hi-do aquest telegràfic pla de viatge que ens ha fet Josep Maria Mas. Realment, de tot el que vostè ha dit, n'hi hauria moltíssimes coses per parlar i per descobrir, però vaja, els interessats, que poden obtenir informació també a través de Route Travel i del Club Més Amics, insistim, ens poden trucar, perquè hi ha places, oi, Xavier?
Sí, sí, encara hi ha places, hi ha un grupet format, però ens agradaria molt que s'afegessin algunes persones més per fer sempre parlem d'una petita gran família, perquè així també es gaudeix força, es dona una força especial social, amb el grup, amb el pelegrinatge, és una convivència, la gent va d'una manera però torna d'una altra, és una manera de fer parròquia, per tant, ho té tot. Cultura, pelegrinatge, gaudí, amistat, vull dir, és un còctel fantàstic.
Doncs del 2 a l'11 de setembre, aquest pelegrinatge i viatge a Grècia, amb el títol de Sant Pau al cor de la cultura hel·lènica. De fet, d'alguna manera el gestiona la mateixa parròquia de la Sagrada Família d'Igualada, i doncs el viatge des de Tessalònica, també Amfípolis, Alistrati, doncs Philips, Cabala i Perla, Virgínia, Brea, Meteora i, com dèiem, Delfos, Atenes i les illes de l'est del Peloponès. Avui amb Josep Maria Mas doncs hem tingut un primer tast. Recordeu que podeu apuntar-vos trucant-nos al 93-409-2770 o bé entrant en el web www.clubmes.cat. També a Root Travel, que vaja, té la seva seu al carrer València 247 de Barcelona, es pot demanar informació
i tant,
magnífic dossier que ens ensenya aquí Xavier Guerrero i que pot ser molt, molt útil per...
I tant, podem enviar per correu electrònic, i estigui interessat, pot entrar a la nostra web, que està penjat des de fa temps. És un viatge obert a tothom, però sobretot és un peregrinatge per gaudir de moltes sensacions, de moltes vivències, i sobretot veure un gran país que és, repeteixo, bressol de la nostra cultura i que, amb el qual ens uneixen moltíssimes coses.
Mossèn Josep Maria Mas i Busquer, què més ens pot destacar d'aquesta Grècia que hem de reivindicar culturalment i també cristianament, perquè és molt important per entendre els primers cristians i els primers evangelitzadors?
Evidentment, si, penso que si no es va a les arrels, com a família humana, una qualsevol família humana vol saber el seu passat, no per mirar d'una manera nostàlgica, que també és bonic de conèixer, sinó sobretot per viure-ho en el seu lloc d'origen, no? En les experiències dels pelegrinatges que he anat organitzant, doncs les persones tornen amb un bagatge, primer de tot, doncs, d'amistat, de fraternitat. Ens ho passem molt bé, procurem que hi hagi molt, molt bon ambient, però doncs, sobretot amb aquesta vivència profunda del país en si mateix i doncs com a cristians, d'allà on es va originar tot, no? I ajuda a la celebració diària de l'Eucaristia, servidor preparo un llibret per les celebracions, no només de l'Eucaristia, sinó també amb textos en el lloc doncs, on es van originar, on van passar, que ajuda després a comprendre'ls millor, a sentir-los d'una manera més pròpia, més vivencial, no?
Mm-hmm. Sí, Xavier.
Animem a les persones que encara estiguin dubtoses. Penseu que és una època fantàstica per viatjar. Del 2 a l'11 de setembre és un clima mediterrani, però és un clima ja suau, ja no... Potser en altres èpoques, però potser era més feixuc, però és una època de molt bon clima. I sempre ho comentem aquí al Club Més Amics i sempre ho comentem quan els nostres pelegrins ens pregunten. Grècia, en aquest cas, és un país amb absoluta seguretat, vull dir, no hi ha cap problema. Els grecs estan com a bojos perquè les persones vagin allà a visitar-ho, perquè són temps difícils i per ells també és una gran ajuda. Vull dir que estem fent també una feina de solidaritat amb els pobles que amb els temps que corren és, jo crec que és algo que s'ha de posar en valor. Aleshores, absoluta seguretat, absoluta tranquil·litat. La gent grega és molt amable, és molt propera a nosaltres, potser ens diferencia l'idioma, però amb molts aspectes són llatins i, home, jo crec que es mereixen, sobretot, que ens anem a veure, que també els generem riquesa, que això és molt important avui en dia també, i que els ajudem també a tirar endavant, sobretot gaudint d'un gran país.
Sobretot som mediterranis, com nosaltres, encara que, evidentment, la cultura llatina és més nostra que d'ells, però, en tot cas, són bressol, són origen de la nostra cultura. Algun detall més per afegir, mossèn Josep Maria Mas i Busquer, rector de la parròquia de la Sagrada Família d'Igualada?
Res, que espero amb candeletes que tinguem persones excel·lents en amistat, amb ganes de conèixer doncs, tot el que hem dit i viure-ho amb les característiques que donem aquest caràcter propi, que de fet són tots els pelegrinatges que s'organitzen des del Club Amics, no? I des de Root Travel, que a nosaltres ens hi hem afegit, doncs amb molt de gust.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest pelegrinatge, per al qual, insistim, hi ha places. Animeu-vos a trucar, si voleu, anar a Grècia del 2 a l'11 de setembre, unes dates magnífiques per anar a aquest país situat més a la part oriental de la Mediterrània. Per tant, són èpoques també al setembre doncs ben atractives, amb aquesta petita diferència horària, però és igualment lluminós el dia i ben maco. Doncs del 2 a l'11 de setembre, si voleu més informació, al 93-409-2770 podeu trucar o entrar a la web www.clubmes.cat. Gràcies, Xavier Guerrero, comercial de Root Travel. Alguna cosa més?
Només, animeu-vos i quedem places encara.
També recordeu que hi ha pelegrinatges a l'agost, a Terra Santa, a Sud-àfrica, en altres llocs. D'aquí al desembre doncs, podeu trobar més informació. Adéu-siau, mossèn Josep Maria Mas i senyor Xavier Guerrero. Fins una altra.
Adéu. Gràcies a vosaltres.
Adéu, Josep Maria. Adéu, Ignasi.
Adéu, adéu, que vagi bé. Bon dia.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93-877-7766 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Polos de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
¿Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Xavier Serra, de Barcelona, és el guanyador del llibre L'Espiera, de Francesc Alern, que avui hem sortejat. Felicitats. Nosaltres ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el Gerard Campos, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon cap de setmana. Dilluns tornem a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.